Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
d'abril, s'apropa al final de temporada i això sempre és sinònim que passen coses a la majoria de lligues i de campionats en presència sabadellenca. Equips que lluiten per no baixar, d'altres que signen temporades per emmarcar. Enguany, la veritat, en línies generals no ens podem queixar i la mostra més clara és la setmana que ens ve per endavant. Una setmana que encetem avui i que podria acabar tant de bo amb la proclamació de l'Estalpul Natació Sabadell com a campió d'Europa de waterpolo femení. Una setmana amb l'equip masculí i femení de vòlei del club jugant les fases d'ascens, amb les noies del tenis taula de l'entitat també lluitant per pujar, o amb el play-off del Sabadell Rugby Club, amb David de la Cruz ultimant la preparació pel Giro d'Itàlia, amb l'amic del Pou Nou Escorial celebrant l'ascens a la divisió d'honor de futbol sala, amb el tirador Francisco Jorba a punt de classificar-se pel Mundial. La veritat és que se'n gira a feina i d'aquella que fa il·lusió fer, la millor de les demostracions de com és de viu i com és de ric l'esport de la ciutat. Del centre d'esports, malauradament, no podem explicar tants èxits. Arribats a aquest punt, de fet, a falta de 4 jornades pel final de la Lliga, la millor de les notícies seria justament que no hi hagués emoció en aquest tram final. Ara són 4 els punts de marge respecte al perill i després de l'empat d'ahir contra el Villarreal B, força immerescut d'altra banda, el partit de diumenge contra el Formentera es presenta com una autèntica final. La setmana, per tant, és ben mogudeta i ho trobareu tot dia a dia a l'Hotel Suís. Poseu-vos còmodes, el Toni González des del control de so empenya amb força les portes. Benvinguts a una nova setmana d'esport a Sabadell.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Abans d'entrar en matèria, Toni, anem a posar-nos al dia, va.
Què es comenta a la recepció?
El postpartit del dolorós 1-1 d'ahir del Sabadell contra el segon classificat al Villarreal B. Li posarem veu també al nou president del tenis Sabadell, August Serra. Encetem una setmana d'entrevistes, la setmana de Quirixi. Avui amb Maica García i Mati Ortiz, puntals de l'Estalpul Natació Sabadell femení. També, entre altres coses, estarem amb De la Cruz a Itàlia, amb el Sabadell Rugby Club classificat ja pel play-off i amb dos equips més que també faran fases, el campió Natació Sabadell i Club Falcons a la primera nacional de tenis taula.
I fora de l'hotel?
L'australià de Red Bull, Daniel Ricciardo, ha guanyat el Gran Premi de la Xina de Fórmula 1. El podi l'han completat Valtteri Bottas de Mercedes i Kim Raikkonen de Ferrari. La cursa marcada pels incidents entre els pilots, cosa que ha permès a Fernando Alonso ser setè, avançant fins i tot al líder del Mundial, a Sebastian Vettel, a la cursa, i a Carlos Sainz arribar al novè lloc. El Divina Seguro Joventut apallissa el Retabet Bilbao per 84-56 a l'Olímpic i se situa només una victòria d'abandonar la zona de descens. El Barcelona Las, en canvi, va caure a la pista de l'Unicaja Màlaga de 2, tot i que segueix tercer aquesta lliga endesa ACB. I l'Atlético i el Real Madrid van guanyar ahir i segueixen en la persecució del Barça a primera divisió. Després de la victòria dels Blaugrana dissabte per 2-1 davant del València, ahir els dos equips madrilenys també van fer la feina. L'Atlético 3-0 contra el Levante amb el gol número 100 de Fernando Torres a primera i l'equip blanc 1-2 al camp del Màlaga. Fins i tot Isco va demanar disculpes. L'Espanyol, en canvi, va perdre 1-0 a Getafe. Finalment, a segona divisió, el Barça B juga a partir de les 9, l'últim partit de la jornada a l'Alcoraz. Els de Gerard López necessiten la victòria contra un Huesca que lluita per pujar per poder sortir dels llocs de descens.
I a les xarxes socials.
Jordi Mardones, nominat per part de la Lliga, premat com el millor jugador de la jornada 21 del campionat. L'enquesta amb 6 candidats és oberta, la podeu trobar en forma de retuit al perfil del Natació Sabadell a Twitter, @cn-sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
Al lateral esquerre del Sabadell, Dani Gómez, que celebra avui el 30è aniversari, i també bufa espelmes, 39 concretament, l'ex-waterpolista del club, Mònica Santos.
L'enquesta.
Acabem preguntant-vos quan se salvarà matemàticament el Sabadell, faltant 2 jornades pel final, en l'última jornada, el play-out, o tant de bo que no ho farà.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Hi ha hagut una errada molt greu del porter i hi ha hagut gol, però una setmana més, jo entro al vestidor i no li puc demanar absolutament res als meus jugadors. Avui jugues contra el segon classificat, tens el partit totalment controlat, la pilota controlada, tot controlat, i si te descontrola una acció de centro que acaba en gol. Part bona, comparada amb la setmana passada, que hem sumat un punt. Ojalà la setmana passada hagués passat el mateix. I ja està, aquesta setmana ho hem fet millor que la passada i hem de continuar així. La realitat, que no guanyem. I com no guanyem, pues, el que no ens veu ens critica, segur, gratuïtament, i el que ens veu no ens pot dir absolutament res que no sigui que a veure si fem algun golet més i no ens fan cap. Pot arribar a afectar tot. Jo crec que ara mateix no podem estar animats ningú. El desànim és el contrari, tampoc tenim que estar desanimats, no? Jo estaria desanimat, estaria molt preocupat si ve aquí a Sabadell i realment veus una diferència significativa entre el segon i el teu equip i veus que empates sense mereixer i que l'equip no està bé, que no corre, que no està organitzat i que el rival disfrutes veient el rival i no el teu equip, perquè això aquí no passa. Si no crec que sigui res psicològic, i jo tampoc crec amb déus ni amb espírits ni res, però si cregués sí que pensaria que hi ha algun vudú per ahí clavant agulles al nostre equip, però no crec amb això. I crec que amb la feina, amb fer les coses ben fetes, i el Sabadell ho està fent. I llavors, jo abans de començar el partit ja els he dit als jugadors, si continuem fent les coses així, lo normal és que guanyem i lo normal és que acabem fent una bona temporada. I si no és així, algo molt bo ens espera en un futur pròxim. Cada partit que queda està igual. I, bueno, i com que cada vegada queden menys, cada vegada és més final. Però que no anem a anar diferent a com anarem a Ontinyent, a com anarem al Coll, a com anarem a Ebro, és que anem a anar igual. Si podem, encara amb una mica més de ganes, no?, dels punts, perquè queden menys partits i necessitem els punts imperiosament.
Mig quart de 3, com sabeu, l'enquesta en marxa. De moment, l'afició arlequinada prou optimista. Quan se salvarà matemàticament el Centre d'Esport Sabadell? Podeu trobar-la a @radiosabadell a través de Twitter. L'acabem de repiular. El 58% dels oients de moment creu que falten dues jornades. El 25%, que serà en l'última. Només un 3% creu que el play-out. Un 14% els més pessimistes dient que no ho farà. 22 minuts encara per votar. Com ho farà? Crec que ja ho ha fet a través de les xarxes socials, però ara també en antena. Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Ho has fet?
A primera hora. En quan ha sortit l'enquesta ja tenies el meu vot.
I es pot dir?
I tant, sempre. Jo sempre dic el que voto, no tinc cap mena de problema. Gira-m'ho.
Tot teu.
No anem guanyant, que diria.
No.
Jo sóc dels del 25% que ha dit última jornada.
Última jornada.
O sigui, el Sabadell quedarà salvat a... abans de l'última jornada. Ens sobrarà aquell últim partit.
És a dir, després... a Paterna. Després de jugar
després
contra
de jugar
el València
Mestalla. És a dir, el partit del Lleida, perquè ens entenguem, no tindrà cap
altra
sentència pel Centre d'Esport Sabadell. No sé si per el Lleida Esportiu, però pel Centre d'Esport Sabadell serà un partit ja plàcid, acabat. Una mica a imatge i semejanza, que diria aquell, del que va passar la temporada passada després d'anar al Prat.
No, home, si pot ser una miqueta menys de patiment amb gol de Max
no
Marcet a última hora...
L'enquesta no ho posa. Jo,
sí.
Dic que després del partit de Mestalla ho tindríem fet.
D'altra banda, crec que et sigui el pronòstic, encara que jo he vaticinat que serà una setmana abans, a veure si és veritat.
Que ens sobra Mestalla i ens sobra...
Això passaria per fer la feina sobretot aquesta setmana, que la veritat és que tal i com ha quedat el panorama, fa una pinta de final. Sobretot pel que pot significar, si et compliques la vida de veritat, perdent a Formentera diumenge, aquest partit tornem a reviure, és com cíclic. El futbol ja ho té, que és molt cíclic, però el fet de veure'ns les cares i parlar d'un altre empat, el 21è, el fer càlculs un altre cop, 4 punts respecte a la part baixa, faltant 4 jornades, és a dir, 12 punts. I un altre cop la sensació que te la jugues a, si falles, tens un problema, com per exemple vas amb el Llagostera, que és el partit més clar, és un déjà vu constant aquesta temporada.
Sí, és un partit que ara mateix, amb tots els elements i tots els matisos que se li vulguin buscar, si no se li vol fer servir l'etiqueta de final, sí que de partit molt, molt, molt important per el que la pròpia combinació de resultat deixaria. És a dir, si el Sabadell empatés, cosa no estranya aquest any, doncs no diríem que la cosa queda si fa no fa igual, perquè caldrà llavors veure com queda la resta de combinació de marcadors de rivals directes, del que ara pot ser Llagosteres, Atlètic Balears o fins i tot els equips que encara són fora del perill com l'Olot o l'Atlético Saguntino. Si guanya el Sabadell, jo crec que dona un pas pràcticament definitiu, no definitiu al 100%, no matemàticament, però sí gairebé. Tot el que sigui perdre, a banda de veure com el Formentera et retalla la lògica distància d'aquests 3 punts, és que et deixa en una situació complexa, no alarmant, no encara de llum vermella, i esperem que no l'haguem d'encendre en tota la temporada ja, però sí preocupant, sobretot perquè llavors dependries massa que els possibles duels directes que pot haver-hi la jornada que ve, i sobretot els partits on hi ha equips implicats d'aquesta part baixa de la classificació, doncs t'acompanyessin. Algú diria, pot passar, home, sí, pot passar, però ja és jugar-te una loteria massa arriscada per a lo tranquil·la que havia de ser la temporada i per lo complicada, entre cometes, que s'està posant per culpa de no acabar de rematar la feina quan toca.
Aquí la part positiva, com deies, és que hi ha més d'un duel directe. La jornada vinent, només un, però clar, és que és Llagostera contra Atlètic Balears. Estem parlant d'un Llagostera que ara mateix és dins del descens, amb l'Atlètic Balears, si fa no fa, doncs amb un puntet de diferència només. Per tant, el que sumi un no el sumarà l'altre, clar, i viceversa.
En aquest cas, ja sent molt pràctics, eh? Si hagués de guanyar algú que guanyés l'Atlètic Balears per allò d'enfonsar una miqueta més el Llagostera, sent pràctics des de la perspectiva arlequinada, però també provocaria que puguis acabar dormint, si la cosa va molt malament, a només un punt ja de la promoció de permanència. Clar, és un escenari complexa i preocupant, insisteixo, en aquest aspecte.
I a punt de rebre el Mallorca, aleshores, que és el líder de la categoria, i amb una llista que també l'hem d'anar repassant. De moment hem fet net amb un parell de jugadors que es perdran la cita a Formentera, Òscar Rubio i Pedro Capó. Van a d'un pèl, encara no m'explico com no va ser així, que Dani Gómez també veiés la cinquena targeta i, per tant, es perdés aquest pròxim compromís. La llista de percebuts ara, si no m'erro, és de 5. La xifra la tinc controlada, de memòria tiro ara. Roberto, Dani Gómez, Arturo, Felipe i també Marc Martínez, els 5 apercebuts a només una de complir cicle. Com sempre, per no perdre el costum, els dilluns acostumem a fer el nostre ABC per entrar una miqueta en situació. Ahir va ser un 1-1 immerescut perquè el filial groguet, tot i ser el segon classificat, ni tan sols va arribar a xutar porteria entre els 3 pals de la porteria de Roberto Gutiérrez, però al cap i a la fi un nou empat, un 1-1 que en resumeix d'aquesta forma el Marc Pijuan.
L'abecedari arlequinat. A.
D'Arturo, el davanter de Cartagena va tornar a ser ahir el jugador més incisiu del Sabadell i la seva lluita va tenir fruits. Al minut 56, i després de barallar-se amb mitja defensa del Villarreal B, Arturo va caçar per insistència una pilota per enviar-la al fons de la porteria. Més enllà del gol, el davanter arlequinat va tornar a treballar en benefici de l'equip al llarg dels 90 minuts.
B.
De baixes, les que tindrà l'equip a Formentera, perquè ahir Òscar Rubio i Pedro Capó van veure la cinquena targeta groga de la temporada i no podran jugar la propera jornada per acumulació d'amonestacions. Baixa sensible especialment la del lateral dret, Rubio, perquè a la plantilla no hi ha un recanvi natural. Veurem com soluciona aquest problema Toni Saligrat.
M.
De 1.000 punts. Aquesta és la puntuació que suma el Centre d'Esport Sabadell al llarg de la seva història a segona B, després d'unes quantes jornades a punt d'aconseguir-ho. Finalment, ahir, i gràcies a aquest empat, el punt 1.000 va caure.
R.
De Roberto, el porter arlequinat va ser ahir la creu del partit. Tot i la seva gran i regular temporada, el canari va ser el responsable directe de l'empat del filial groguet. Una errada seva, clara, va condemnar les opcions de victòria del seu equip. Mala sort que no ha de treure ni un bri de mèrit al gran campionat que està realitzant.
Una de les millors defenses del campionat, la del Sabadell, un dels millors porters, números en mà, però la veritat ahir va ser el més assenyalat, fins i tot després, ho vam comentar ahir durant la retransmissió, Romans Carrillo va tenir un gest maco que porta més d'un centenar de likes a través de Twitter, donant-li un cop de mà al seu company de porteria, Roberto, però clar, al final, quan un és porter i comet una errada tan gran, tan clamorosa com la d'ahir, que acaba marcant el desenllaç del partit, el protagonista va ser Roberto ahir.
Algú deia, m'ha semblat veure, perquè s'han dit moltes coses en aquestes últimes 12-15 hores aproximadament des de que va acabar el partit, que Roberto alguna cosa semblant a que no suma punts. Clar, per mi és molt agosarat veient després dels resultats que ha tingut el Sevilla aquesta temporada i les moltes actuacions. I em reitero, més enllà de que sempre dic el mateix, que al final les opinions valen tant les dels uns com les dels altres, em reitero amb el que porto dient gairebé des de que comença la temporada. Jo no el vaig veure en el famós partit de la Muntanyesa. Jo no vaig ser-hi. Però crec que aquell dia Roberto no va agradar més pels gestos que no per l'actuació,
o més
per les maneres que no pas per l'actuació, i hi ha qui s'ha quedat amb això al subconscient, allò, en el disc dur se li ha quedat allò i ho hem anat arrossegant. I afegeixo un aspecte, perquè aquí sí que hem tingut aquest tracte més personal amb Roberto. És un personatge que no convida a la conversa, és a dir, no és un dot de simpatia, no és un jugador d'aquests que te'l pots creuar pel carrer i et pot donar xarleta, no és tan extrovertit com hem tingut d'altres al llarg de les últimes temporades, i no parlo només de porters, parlo en general de jugadors, o com tenim aquesta mateixa temporada en aquesta pròpia plantilla 2017-2018, i allò que se sol dir, i torno a insistir en l'argument que deia ja al final de la Transmiadri, no parlo dels mitjans de comunicació exactament, però aquesta no bona premsa, anem a dir-ho així, el no ser un jugador mediàtic en quant a aparèixer l'aparador amb moltes llums i colors, provoca que no tingui aquest grau d'amistat que a vegades fa que el públic et defensi més que el que toca. El d'ahir és un error greu, molt greu, perquè és una jugada que no va enlloc i que és el propi Roberto qui se l'acaba introduint a la porteria. De fet, per això el gol se li acaba donant en autoria en pròpia porta i no a Quintilla, i no hi ha cap mena de justificació més enllà de que és un error humà. Fora d'això, doncs, no hi ha cap justificació ni cap defensa, per dir-ho així. Però aprofitar-ho per ampliar l'argumentari crec que és un pèl avantatgista, perquè ara ens podem remuntar al partit de l'Ebro on hi ha una errada també. Però d'aquí cap enrere, si algú me'n sap dir alguna que no vingui de la jornada 3, 4 o 5, el convido fàcilment a que em digui jornada tal, partit tal, on Roberto fins i tot no t'arribi a sumar punts, que ho ha fet en més d'una ocasió, però bé, clar, és opinable, eh?
No, al final, clar, els números no et donaven l'argument per poder criticar això, perquè estaven sent més que positius, i per tant, ara que hem encadenat un parell de jornades amb dues errades clares, això ha acabat pesant massa per tota la trajectòria que
però
portava.
Però per això et dic que em dóna la sensació, i no estic al cap de tothom, ni molt menys, no sé si m'agradaria tampoc ser-hi, que hem estat esperant o que hem aprofitat aquestes dues errades, perquè els números continuen sent, ja els voldríem temporades enrere, amb altres porters més mediàtics i amb altres porters més simpàtics, si vols dir-ho així, ja voldríem aquests números, i és veritat que no només és una actuació o una feina de Roberto, però en la qual Roberto té molt i molt a veure. No només el Sevilla defensa bé gràcies a Roberto, és cert, però Roberto també té molt a veure amb aquests números que diuen que el Sabadell és ara la quarta millor defensa de la Lliga, i que Roberto és ara, empatat amb el porter de l'Elche, el tercer millor porter de la Lliga. Just per darrere, al final, les coses són clares. El Premi Zamora ara mateix a l'Anduria crec que és Cantero, precisament el porter del Villarreal després dels resultats d'aquest cap de setmana. El segon és el porter del Mallorca,
Manolo Reina.
I a partir d'aquí ja apareix Roberto. Per tant, quan tu estàs jugant al teòric i res, simbòlic Premi Zamora del grup tercer de la segona divisió B, si la teva competència és el líder, el segon i el tercer, gairebé queda tot dit quan tu ets el dotzer.
L'enquesta la tenim en marxa, queden uns 10 minutets mal comptats, continua pesant molt la primera opció, la de faltant dues jornades pel final, el Sabadell quedarà salvat ara mateix amb el 58%, un parell de comentaris també que ens feu arribar a través de les xarxes socials, l'Agustí Forrellat que diu, ens salvem segur, jo crec que farem 3 empats a 0 o a 1 i una derrota per 1-0, i el Manel Caballero que diu, perquè tot i la manca d'encert davant porteria, seguim confiant en aquest equip, el meu vot és perquè serà a falta de dues jornades aquesta permanència.
Tot després d'un partit en el qual fins i tot vaig poder llegir a través de les xarxes socials que algú que altre deia el tema de potser manca d'intensitat, etc. El partit va estar més que controlat, un cop més, malgrat el potencial del rival. Veus el Villarreal bé amb tot el que té a les seves files, encara que ahir venia aquí a Sabadell amb absències, i tampoc van generar pràcticament ocasions de gol. Podríem recórrer més al discurs de no saber aprofitar les que va generar el Sabadell que no pas una manca de tensió al darrere o una manca de concentració, perquè al final l'acció és molt aïllada i molt puntual, la del gol.
Sí, d'ocasions li comptabilitzem una en la primera meitat, un xut de pardalet, que es diu, del Villarreal B, sense cap mena de complicació per Roberto, l'únic xut a porta. I després ve la centrada que no va ni tan sols a porteria i que acaba sent el gol, la centrada de Quintillà. Domini durant 25 minuts llargs de la primera meitat. És veritat. Domini, si vols, després de l'1-0 en quant a continuar insistint-hi l'equip de Miguel Álvarez. És cert, però també anem al mateix. Jo, dius tu, malgrat, jo diria tot i que, és a dir, davant tens un equip que ja li pressuposes tot el que va demostrar ahir al terreny de joc. Potser li haguessin pressuposat més ocasions de gol, que hagués tingut més arribades a porteria, i fins i tot ni en això doncs no va estar lluït ahir el filial groguet, o el Sabadell va impedir-li que estigués lluït aquest filial del Villarreal. El que se li pot posar en el pro al conjunt arlequinat gairebé és el de sempre. Tu al final acabes generant 3-4 ocasions, no més. Tant de bo n'hi haguessin moltes més, però al final d'un partit, per línies generals, una mitjana és que el Sabadell pot crear 3-4 ocasions. Ahir, les tres primeres, dues de molt clares sobretot, les acabes fallant. I acabes marcant potser l'única que a priori, tal com s'inicia la jugada, no era ni tan sols ocasió de gol, se la genera, se la crea el propi Arturo. Clar, jo per mi aquí està el tret diferencial. Ahir el Sabadell va saber controlar el partit, va avançar-se, va fer el més difícil, que és avançar-se en el marcador pel que són els números arlequinats d'aquesta temporada. Per contra, l'errada va acabar castigant amb aquest punt de crueltat que aquest any, en alguns moments, que tampoc vull justificar-ho ni defensar-los tots els partits, en alguns moments s'ha anat repetint al llarg d'aquesta temporada.
Hi ha tot això des de dins del vestidor, que diuen a tot això?
Doncs mira, el primer i gairebé com a resum de tot el que estem comentant, Marc Martínez, que ahir va fer també un tros de partit, per cert, ara posaré jo un gomet vermell, Adrián Arroyo, ahir no em vas preguntar qui havia estat el millor del partit. Aquí ho
sí,
deixo,
si ho
dic perquè he vist que...
Si vols fer ara,
no,
mateix,
ara seria avantatgista, he vist molt Pol Moreno i ara em deixaria portar per aquesta tendència generalitzada, però queda dit perquè jo em vaig quedar amb les ganes.
Molt bé, m'he endut el pal a partir d'ara.
Marc Martínez, tònica general d'aquesta temporada.
És una mica la tònica de tota la temporada. Som molt superiors als rivals normalment aquí a casa i sense pràcticament tirar porteria ens aconsegueixen empatar. Ens va passar el dia de Formentera amb una falta que ens piden penal de la barrera, el dia de Mestalla, un córner a favor, una contra, al final, i al final els equips sense fer res ens acaben empatant, i avui és un cas més, però bueno, al final l'equip ho fa tot per guanyar i estan passant coses paranormals, no. Però l'equip ho intenta i bueno, és la tònica una mica de temporada.
És la tònica de la temporada, així començava i acabava aquest fragment de Marc Martínez. I per cert, tot i que aquests resultats no acompanyen, com la feina, diuen des de dins del vestidor, que són conscients que l'estan fent bé, doncs poca cosa a tocar, potser, per buscar-li un potser només un pro, el fet de ser una mica més hàbils o encertats de cara a gol.
Nosaltres hem de continuar igual. Una mica el que nosaltres havíem de millorar és de cara a gol, ho hem de seguir millorant, sí que és veritat que ens costa fer gols, però hi ha dies com avui que mereixem guanyar, que fem gol, que i al final se'ns escapa per alguna tonteria.
Això pel que fa a Marc Martínez, que intueixo pel pal que m'he endut fa un moment que si no era el millor de Sergi Garcés ahir al Sabadell en joc, pràcticament. Dit això, dos homes més, Arturo, Víctor, Arturo, per aquí comencem?
Doncs comencem pel jove, que ahir va tornar a jugar, feia quatre jornades, que no gaudia de cap minut, tot i haver entrat en convocatòries al Mataroní. De fet, va estar a punt de jugar a Ebro, el gol de l'Ebro el deixa sense jugar, i ahir per uns segons va
pèl,
estar
sí,
a punt de quedar-se sense jugar un altre cop, perquè just quan ja estava preparat amb la pissarreta el Cristian Lanzarote, el delegat del Sabadell, va arribar al gol del Villarreal B. Per un moment vaig pensar, ja veuràs, ara ja no jugar Víctor Martínez.
El que crec que no va jugar i ho va fer va ser Guillem Enot, que sí, va aprofitar per fer doble canvi al final Saligrat.
Bé, i va aprofitar per fer altres coses, eh? Jeremy Guillem Enot, en els 8 minuts que va estar al terreny de
veig
joc.
Veig que avui vens amb la d'estar.
Per sort, sense conseqüències.
S'agraeix que no sigui l'únic que me la s'endugui, però vaja, crec
Víctor
que aquí el Suís ara...
El futbol són detalls, allò que tant es diu, i per cert, si algú esperava que Víctor Martínez, sent dels joves, busqués una miqueta l'argumentari de l'autocomplaença o la justificació, potser va ser dels més directes
més clar,
a l'hora de referir-se a què li passa o què li està passant a aquest Sabadell.
Al final el futbol se decide en acciones, en últimas acciones, en pequeños detalles, en las áreas y bueno, al final el día que dominas, pues sueles ganar. Si no, pues el partido va como va y te pasan estas cosas. Al final un poquito de mala suerte sí que tenemos, pero el fútbol no es suerte, es hacer las cosas bien.
Víctor, contundent, clar, i català, que diria aquell no, però ahir es va
arrencar
amb l'última, que no era aquesta. La última ara sí, la d'Arturo, autor del gol, el tercer de la temporada d'aquest reforç que va arribar al mercat d'hivern, i com dèiem al principi, Adri, només l'hem volgut destacar perquè va ser una jugada d'aquelles que a priori no ha de passar res tampoc, és una pilotada de Pedro Capó que Arturo se l'ha de treballar, se'n va de dos centrals i acaba superant Ander Cantero. Això sí que era un acte de fe.
Al final jo sempre... Nunca pierdo la esperanza en ningún balón y mira, pues por suerte hoy he tenido esa suerte que la semana pasada pues no tuve, que un buen golpeo se fue al palo y hoy pues mira, ha querido entrar.
Doncs va voler entrar i la veritat és que és un d'aquells gols, com dius, de creure-hi i punt, que això sí que ho té molt Arturo Juan Rodríguez Pérez Reverte. Llavors no haurem de patir, eh?
No, bé, home, depèn, cadascú que li posi el concepte de patiment.
Deixa'ns tranquils ara ja d'una vegada
jo, per mi, l'última jornada no. Doncs... les altres tres, doncs encara haurem d'estar mirant cap amunt i cap avall.
Segur que més dur i de dos t'ho signa. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Qui intueixo que sí que haurà de patir és el Sabadell B, situació límit pel filial que va perdre 4-0 al camp d'un equip de la zona de descens com el Sant Cugat Esport i que ha entrat, després de mesos fora de perill, dins la part baixa, dins la zona de descens de Primera Catalana. Derrota, això sí, més que polèmica, amb dos penals pels santcugatencs, un dels quals va aturar el porter Joan Fernández, i també tres expulsions, l'entrenador Carlos López, el propi Joan i també Eric Arévalo. El partit es va torçar ja de bon inici amb el primer gol dels rivals només arrencar, però després els col·legiats van acabar traient de polleguera els arlequinats, segons ha explicat el capità Sergi Estrada.
Ja estem una mica farts d'intentar cada setmana jugar contra més de 11 jugadors. O sigui, els àrbits, no sé, els ser joves o, no sé, sembla que ens tinguin posat l'ull a sobre i qualsevol jugada sempre és més fàcil pitar-la en contra... les targetes sempre és més fàcil a nosaltres.
Avui, de fet, el davanter del conjunt sabadellenc no s'ha mossegat la llengua, com sentíeu ara, a l'hora de parlar de l'actuació arbitral. D'entrada, reconeixent que senten frustració i, sobretot, impotència.
Arriba un moment que ja, si et calles, sembla que siguis el tontet de la lliga, i si ho dius, pues, també reps. Llavors, ho hem de girar com sigui, ens queda una altra.
I a més també demanant, fins i tot, per què no, sancions pels àrbitres quan aquests no estan encertats en la presa de decisions.
Aquest mateix àrbit, un de Sant Quat m'ha dit que fa un mes els hi van expulsar 4 i també la va liar. O sigui, al final nosaltres ens juguem molt i també tindrem que mirar una mica si ells cometen errors greus, perquè jo crec que els d'avui són molt greus, doncs que prenguin nota i pel menys que ens respectin una mica, que... al minut 89, el Línier no pot estar rient-se amb els jugadors de la banqueta del Sant Cugat.
Més que clar, Sergi Estrada avui a l'hora de valorar l'actuació arbitral en aquest 4-0 a Sant Cugat. Al marge de la polèmica, el Sabadell B travessarà una situació límit en plena dinàmica negativa amb 8 jornades sense guanyar. Els arlequinats ja són dins del descens directe, a un punt, això sí, de treure-hi el cap. Un minut 17 segons per arribar a l'equador del programa. A 2:45 de la tarda fem una aturada en el camí, publicitat, i a la tornada encetem la setmana de Quirixi.
Vius a Sabadell? Vols Has estat al corrent de l'actualitat? Notícies, esports, teatre, cinema, música. Si vols estar ben informat, escolta la ràdio de la teva ciutat.
Som Estudiants del Gramat. Nosaltres escoltem...
Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Arrenca una nova edició del Picalletres.
Dimecres. D-I...
Normatiu. N-O-R...
Humit.
H-U...
El concurs lingüístic que posa a prova els estudiants de segon d'ESO de tot Catalunya.
R-O-G-I-L...
Incorrecte, després de la G hi va una L.
Cada setmana, nous concursants, paraules impossibles, barbarismes amagats. Quin institut serà el millor picalletrejador?
No et perdis la nova temporada del Picalletres a la teva emissora local.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6.
Encetem una setmana diferent a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, la setmana de la final a 4 de la Champions a Kirishi, a Rússia. Des d'avui i fins divendres, el dia de les semifinals contra l'UFC Budapest, cada dia tindrem una entrevista en profunditat amb jugadores, amb tècnics, amb directius del Natació Sabadell, com a prèvia d'aquesta nova presència del club a la Final Four, a la setena de la seva història, i buscant la que seria ja la cinquena Copa d'Europa de l'entitat sabadellenca. De moment, per alçar el taló, ni més ni menys que dues veus autoritzades del vestidor, dos productes del Santa Clara, dues jugadores sabadellenques internacionals i que al seu currículum tenen les quatre Copes d'Europa de l'estalpol femení, la boia Maica García i la defensora Mati Ortiz.
Esports a Ràdio Sabadell 94.6. Passió pels equips de la ciutat.
Mati Ortiz i Maica García, dues jugadores que s'han forjat aquí a Sabadell i que ja saben el que és aixecar quatre Copes d'Europa. Què tal, com esteu? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, bé.
Toca un altre Final Four. Clar, al final heu fet del que fa una dècada era pràcticament una quimera, l'habitual. No sé si una, quan arriba una altra cop a una Final Four, per exemple, tu, Mati, diu una més, o encara hi ha aquell punt de ser el moment especial de la temporada?
No, jo crec que al final és el moment especial. Sí que pot ser una més, però evidentment és una més especial. I al final, doncs, durant la temporada lluitem molt per arribar aquí. Crec que és el nostre somni en quant al club. I per tant hem d'anar totes amb il·lusió i guanyar-la.
Maica, en teniu quatre, però de les quatre només una fora. No sé si això és un al·licient també de dir a fora també la volem guanyar, com va passar a Eger.
Sí, i tant. Al final, bueno, parlem d'Europa, ja ho diem. Es diu tot, no? És un objectiu i és el màxim objectiu. Treballem tota la temporada des del setembre fins ara per guanyar això, encara que sigui fora o a casa, on sigui.
Si marxem al 2011, quins records teniu de la primera, vosaltres?
No sé, que va ser increïble. O sigui, va ser un somni i al final fer-ho aquí a casa, amb tot el públic a favor. Me'n recordo que a la presentació sortíem, estàvem totes amb els nervis però amb les ganes i tot el públic aquí animant-nos va ser especial.
Mai que has posat cara de nostàlgia mentre parlava ella.
No, sí. No, records, doncs molt bonic. La veritat que sí, com diu ella, no sé, la pell de gallina encara... Hem guanyat quatre, però és veritat que la primera va ser molt especial. I crec que també va ser contra el rival més fort que hi havia i que ara torna.
La que més? La més especial? Si mireu les quatre...
Sí, tant. Al final és la primera i ningú s'ho esperava i crec que vam jugar molt bé aquella temporada i aquella final, sobretot.
Sí, jo crec que al final, doncs com diu la Maica, és la primera que aconsegueixes arribar, que a sobre estàs a casa, que jugues contra l'Horizonte que estava fort, les guanyes de la manera que les vam guanyar i la celebració també, clar. Llavors va ser tot especial.
El vostre rol ha canviat des d'aleshores, per això, perquè ara, per exemple, comencem a veure gent, ja no dic gent que és realitat com la Judit Forca, per dir algun nom... però, o per exemple gent de fora que ha vingut en les últimes temporades, com la Paula, com la Bea, però clar, és que tenim fins i tot a les germanes Ferrer que encara no han jugat cap Final Four. Vosaltres sou les que sou de la casa, les que heu sortit d'aquí, les que heu guanyat i heu fet tot aquest procés. Això carrega una mica de responsabilitat quan un afronta un altre Final Four i, per exemple, parla amb les germanes Ferrer?
No, responsabilitat no. Al final li transmetes pues, la teva experiència, no?, una mica, i els nervis, no?, pues això, ajudar-les en el que puguem. Però és cert que les que venen de fora, sobretot, estan dient, van com boies, clar, per vosaltres és la cinquena, dice, però per nosaltres volem la primera. I hi ha ganes.
Sí, com diu la Maica, al final sí que és veritat que bueno, el rol potser no és que sigui diferent, sinó que tu també ho planteges d'una manera diferent. Abans eres una mica la novatilla, per dir-ho així, la petita, que entraves, que tenies responsabilitats, i ara doncs, ets de les grans, les abuelilles ja del club, i com diu ella, doncs, evidentment a les que entren peques o les que ja estan apuntant maneres, les estrangeres, no? És ajudar-les en el que puguem, i al final som un equip i hem de lluitar una.
Abans parlàvem del repte de guanyar-la fora de casa. El repte de treure's l'espina de l'any passat, per ser també a Quirixi, per com va ser el partit, aquell punt d'espina clavada que us la voleu treure, també existeix com a al·licient?
Sí, evidentment. Nosaltres, com hem dit abans, lluitem durant tota la temporada, i el màxim objectiu és aquest, no? Per tant, el que volem és guanyar-la. A més, vam arribar a Quirixi, bueno, l'equip tampoc estava al 100%, diguéssim, la vam perdre i al final una medalla, un tercer lloc també és bo, però nosaltres volem arribar aquí i evidentment guanyar-la.
És a Quirixi també, que també es fa estrany, no, Maica, tornar un altre cop a Rússia a jugar un altre cop la Final Four per segon any consecutiu?
No, estrany no, la veritat que fa molta mandra anar a Quirixi, però bueno, és el que toca, sí, com bé dius, bueno, l'any passat va passar el que va passar i aquest any volem guanyar-la, aquest any no ens ho pensem dues vegades.
Acabo pensant directament en la Final Four. Toca UPC Budapest en el primer partit, en el primer creuament, semifinals. El volíeu?
Jo sí, jo vaig parlar i jo vaig dir que per mi jo preferia UPC.
I per què?
Bueno, perquè crec que tenim bastant controlades a les hongareses, tant a nivell selecció com a nivell club, crec que són jugadores que les controlem, les coneixem, que són bones jugadores, però que el joc en si el portem bastant al nostre carril.
Diria que l'última final va ser precisament contra l'UPC. Tu també volies a les hongareses o no?
Sí, jo, a veure, tampoc estava allà dient, uau, vull aquesta o no, però sí que és veritat que no ens va tocar, jo crec que possiblement era un dels millors rivals. Al final, Quirixi està a casa, també el joc rus a vegades ens costa una miqueta, i l'Horizonte, per molt que fes el resultat que va fer l'últim partit, que els va costar entrar a la Final Four al final, bueno, tampoc les coneixem, no? I com diu la Maica, crec que és un bon equip el que ens ha tocat.
Que és una Final Four, que ens ho juguem igualment, que pot passar a tot. No.
I posem-nos, per exemple, en la situació que passa el que tots volem. Arribem a la final. I amb això ho remato.
Guanyem, no has de dir res més.
A preguntar-te pel rival, abans d'això. Horizonte o Kinev Quirixi? Ja no qui prefereixes, sinó qui creus que pot passar.
Penso que el Quirixi. Perquè estan a casa i perquè l'Horizonte jo crec que encara no arriba a ser l'equip que era des del 2011 que vam guanyar nosaltres, crec que no ha tornat a ser el mateix, que acaba de començar un altre cop per l'any passat. I els hi costa això, s'han d'adaptar una miqueta al joc i tindre més rodatge, més banquillo també, que no tenen gaires canvis, i ja està.
Per tant, signem la final, Quirixi Sabadell.
Bueno, signem la que sigui, que arribem a la final i que guanyem. Jo això ja està.
Signem l'or, sí. Està clar.
Jo està, no està signat l'or.
Mati Ortiz i Maica García, quatre vegades campiona d'Europa, tant una com l'altra, i tant de bo que d'aquí a res, a uns dies puguem dir cinc vegades campiones d'Europa. Moltíssima sort, que no sigui tan feixucar el viatge, encara que això doncs, és difícil, però si és amb una copa a la tornada es farà segur més lleuger. Que vagi bé.
I tant, gràcies.
Moltes gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Avui Mati Ortiz, Maica García, demà continuarem per les més jovenetes de la classe i així fins a arribar al dia del partit contra l'UPC a divendres amb l'entrenador David Palma. L'últim enfrontament abans d'aquesta Final Four, aquesta final a 4, va ser el de dissabte. La Josep Vallès, victòria 7-15 contra el Mediterrani. Marina Cordobés, waterpolista d'aquest Estelpul femení, parla d'un partit important precisament per ser l'última prova abans de Quirixi.
Sabíem que era un partit que havíem de jugar. A part, també era com per acabar de polir detalls, de trobar-nos sensacions d'una mateixa, o sigui, era un partit com bastant important, perquè era abans de, bueno, el que tu comentes, abans de jugar a la Final Four. El que més va gustar era perquè com estava plovent i tot això, doncs sí que ens feia una mica més de mandra, però per tot l'altre no és el que t'he comentat.
Aquesta tarda a les 6, per cert, l'Ajuntament rebrà formalment la selecció xinesa que està d'estatge a la ciutat i que ha jugat precisament contra l'Estelpool femení amb victòria dijous passat del Club Natació Sabadell. Uns partits igual que els de l'Olympiacos, que passava per Sabadell per disputar a Mataró la Final Four de la Lent Trophy, que al final va guanyar, per cert, el Dunai Baros hongarès. Uns partits entre el Club Natació Sabadell i la selecció xinesa i també davant de l'Olympiacos, que han servit per arribar a punt a la cita a partir de divendres a Kirishi, a Rússia. Pel que fa als nois, segona plaça de la Lliga Premat ja a la butxaca de forma matemàtica. Victòria plàcida dissabte contra el Cué, 3-17 en la penúltima jornada del campionat. L'equip ja pensa en el creuament de quarts del playoff i la millor mostra és Borja Burgos, Borja Fenoy, el waterpolista sabadellenc, que no espera cap rival fàcil.
Sincerament, crec que el rival, tant sigui Sant Andreu, Mediterrani o que sigui, sigui el que sigui, serà un rival dur, serà un rival que no serà fàcil, ja que amb el Sant Andreu vam empatar l'últim cop a casa, amb el medi hem perdut a la Copa del Rei. O sigui, sigui quin sigui el rival, serà dur, perquè són uns play-offs, és eliminatòria, així que serà complicat.
El subconscient ens ha traït amb l'entrenador de la Pia de Futbol Sala, que l'hem tirat a l'aigua directament. Sentíem a Borja Fenoy, waterpolista de sabadellenc. Recordem, abans del play-off, l'equip del Xava Gómez haurà de tancar la fase regular i també tindrà cita a Europa aquest dimecres, demà passat, a la piscina del Cué de la Lligueta, com és l'Alfen holandès.
Objectiu més que assolit, el primer objectiu era classificar-se per la fase i si sobre cada primer era premi i hem aconseguit l'objectiu i en premi.
Objectiu complet, per tant, el Club Natació Sabadell de tenis taula s'ha proclamat campió de la primera nacional. La victòria per 5-1 contra el Cué, contra el Torelló, certificava dissabte aquest títol. Un conjunt en el qual Pere Veis, palista al qual sentíeu ara fa uns segons, diu que la unió dels seus jugadors és la clau d'aquest campionat de Lliga.
Jo crec que som un equip. Som, a més, tots sabadellencs, tots ens coneixem de fa molts anys, tots, a part de jugadors de tenis taula, també som amics, no?, que ens uneix doncs, la passió pel tenis taula i hem fet pinya com a equip. Quan un no està tan bé, doncs els altres surten i això és important amb un equip, no?, que fer pinya és bàsic, no?
La prioritat ara serà evitar a jugadors estrangers de cara als play-offs, a les fases d'ascens. El club té jugadors experimentats que ja han disputat d'altres fases, el que fa que també tinguin un plus de cara a la lluita per l'ascens. A més, comptaran amb l'avantatge de tenir dues opcions, ja que al ser primers de grup, si no es puja el primer dia, que tant de bo que sí, encara hi hauria repesca. Ara, Veis i la resta de membres de l'equip nadador ja se senten, com dèiem, en mirar altres grups per veure qui s'acaba classificant.
Ara ja toca començar a mirar els altres grups, perquè hi ha alguns grups que encara no està decidit ni el primer, segon i tercer, i comencen a mirar de reull, doncs, amb aquesta jornada que queda, la d'avui, la propera, que nosaltres no juguem perquè hem acabat, però els altres grups i altres equips sí que juguen, a veure com acaba i mirar, doncs, aviam, en quins pot tocar el dissabte a la tarda i aviam.
En un escenari similar es troba Club Falcons, que per sorpresa de tothom ha signat una segona volta espectacular i també hi serà a les fases. Aquesta setmana victòria en el duel directe contra el Lluïsos de Gràcia per 4-3, el que fa que els falconistes estiguin ja matemàticament classificats, ja que tenen, a falta d'una jornada pel final, dos punts més que els graciencs i també que l'Olot, que va perdre davant del Vilablareix i l'Escala, i els de Joan Nogueres tenen l'Avaraix guanyat. I això malgrat que Roger Blanco, un dels palistes dels de la Masia de Sant Oleguer, era baixa per aquest compromís contra el Lluïsos, del tot decisiu. Miquel Muñoz, jugador falconista, comenta que han sabut competir en una lliga tan ajustada com aquesta.
Al principi de temporada, quan vam veure el grup, vam dir hi ha dos equips molt forts i després hi ha quatre o cinc equips que tots som capaços d'arribar-hi. Depèn molt del nivell de nosaltres. El nostre objectiu al principi de temporada sempre vam ser ambiciosos i sempre vam voler mirar cap a dalt. Sí que és veritat que cap a la meitat de temporada vam tenir dues o tres jornades fluixes, que vam perdre un parell de partits que no ens esperàvem i ho veiem complicat.
Per Muñoz, la diferència entre la primera volta i aquesta segona és el fet diferencial que ha permès la remuntada falconista, la confiança que han anat adquirint a mesura que guanyaven enfrontaments. Les fases d'ascens, amb el club com a primer de grup i Falcons com a tercer, es jugaran els dies 5 i 6 de maig a Pamplona. En el cas dels falconistes, es preveu que arribi a temps Roger Blanco, que es perdrà, això sí, l'última jornada de la fase regular contra el Tramuntana Figueres.
Som estudiants de la Immaculada i et volem dir...
Sabadell és actualitat, és esport.
Sabadell és gastronomia, és comerç i tecnologia.
Sabadell és cultura, salut, bellesa.
Sabadell és festa, tradició i modernitat.
Tot això ho trobaràs a...
Radio Sabadell.
Soy el fuego que arde tu piel.
Ets un malalt de les sèries, els llibres i els videojocs? T'agrada fer de cuinetes? Cuidar la teva salut? I respectar la natura? T'impliques amb les associacions de la nostra ciutat? Potser la teva dèria és conèixer la nostra història trepitjant al carrer. I vibrar ben fort amb l'art, la ciència i la bona música? Doncs connecta't d'11 a 2 quarts de 2 del migdia a la franja més informal del nou programa matinal.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Raquel García.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres quarts de tres de la tarda en directe a l'Hotel Suís, repassant l'actualitat de l'esport de la ciutat. Una de les notícies d'aquesta actualitat és el relleu a la presidència del Club de Tenis Sabadell. En concret, hem de felicitar el nou president de l'entitat, l'August Serra, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Primers dies com a president, canvia molt la vida social, podríem dir, dins de l'entitat, en el dia a dia de l'August, ara que és president, o no?
Bueno, una mica, hi hem d'anar una mica més, s'ha de treballar una mica més, s'ha de despatxar amb gerència, has de contactar amb els socis per veure quines inquietuds tenen, però bueno, jo també porto molts anys relacionat amb la junta directiva i el club ja me'l conec bastant, per tant, tampoc és una gran modificació.
Era l'única candidatura presentada després de 46 anys com a soci, fent gairebé de tot, des de l'escola de tennis fins a formar part també, com comentaves ara, de diferents juntes directives. Ara toca un rol, podríem dir, completament diferent, i entenc que aquesta experiència que acumules de molts anys a l'entitat possiblement sigui la millor eina, no?, a l'hora de fer una bona gestió.
Home, jo crec que sí. És un dels avantatges i d'alguna manera també el que m'ha fet il·lusió per cremar, diguem-ne, una etapa, diguem-ne, en el club. Pues ja tinc experiència de la gestió, fa anys que la conec, he estat participant, diguem-ne, des de l'any 97, amb la que hi havia tota la remodelació del club i la diversificació amb activitats, i crec que aquest és un dels valors que puc aportar.
La Junta és nova, 18 membres, dels quals, això sí, una desena continuen de l'anterior. El Lluís Maria Durant, per exemple, l'últim president, serà ara vicepresident. Una bona ajuda, no?, de cara a la gestió dels pròxims 4 anys, el tenir-lo al costat.
I tant, i tant. Amb això comptava. De fet, amb ell, doncs, en l'etapa anterior jo estava de vicepresident amb ell, i diguem-ne que fa un munt de temps, a part que tenim bon feeling personal, perquè som amics, doncs li haig d'agrair la tasca que ha fet aquests anys i, a més, que es quedi doncs, a col·laborar amb la meva singladura, per descomptat.
Dèiem, 4 anys per endavant. Si parlem de reptes de futur del tenis Sabadell, quines serien les prioritats?
Home, té moltes facetes, no?, el club, però d'alguna manera, si parlem de tema esportiu, tenim l'equip femení a primera divisió i l'equip masculí a segona. Un dels objectius és apretar una mica el que és la base, que els equips de primera fila els puguem vestir, diguem-ne, des de la pedrera nostra. Aquest és un dels grans objectius. A nivell esportiu, també promocionar les altres activitats, doncs com pàdel, com squash, també, o gimnàstica esportiva. I després, a nivell, diguem-ne, d'infraestructures, doncs tenim un projecte que està pendent de que l'Ajuntament ens autoritzi pues, augmentar el nombre de pistes de pàdel, que sembla que és una de les activitats que ara té més prerrogativa.
Si no m'equivoco, la idea són 8 pistes noves, oi?
Efectivament, sí, sí. La idea són 8 pistes noves, però encara estem pendents de consensuar amb l'Ajuntament què i com poder fer-ho.
Al final, mira, que arriba a tirar últimament el tema del pàdel, eh?
Sí, sí, és... De fet, és una cultura diferent del tennis, dels usuaris, però tira molt. Com que és un esport, entenc que hi ha una mica més fàcil d'aprendre, l'aprenentatge és més fàcil, és més portador, diguem-ne, per tot tipus de personal, tot tipus d'esportista, i això fa que tira moltíssim.
I l'any vinent, 90è aniversari, amb l'August Serra com a president, per tant, d'aquesta efemèride. Un comença ja a donar-li voltes, a rumiar possibles actes? Està parlat ja alguna qüestió?
No encara. De fet, la gerència ja té l'encàrrec d'organitzar una mica de pla, però en breu, diguem-ne que en un parell de mesos tindrem una mica el pla que tenim previst i ja us ho farem arribar i ja us donarem informació.
Doncs estarem ben atents a aquesta gestió, a aquest mandat de 4 anys de l'August Serra, el nou president del Club de Tenis Sabadell, i sobretot de cara a aquest 90è aniversari. Home, no tots els dies es fan 90 anys. No sé si això també pesa una mica de responsabilitat, de dir, ostres, clar, una entitat com aquesta, amb tots els socis que hi ha al darrere i amb tots els anys que porta ja funcionant.
Sí, home, una mica de responsabilitat és, però d'alguna manera també puc agrair a les juntes anteriors que ens han deixat un club amb una base molt sòlida. Per tant, podem programar amb activitats, amb temps, diguem-ne, programar les activitats i les iniciatives que creiem més oportunes.
August Serra, nou president del Club Tenis Sabadell, tota la sort del món i molts encerts. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a tots.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Ja us dèiem en començar que avui i durant tota la setmana la cosa anava farcideta, li hem posat veu, per exemple, ara al nou president del Club Tenis Sabadell. El que hem de fer també és, dins d'aquestes enhorabones que avui estem repartint, també la felicitació per l'equip masculí del Sabadell Rugby Club, que ha fet història no només per la gran temporada feta, la primera catalana d'aquest esport, sinó també perquè en l'última victòria contra el Matarols de Frank González han aconseguit la tercera posició final i, per tant, s'han classificat per les eliminatòries del títol, pel Playoff. És una informació que ens acosta al Joan Blanc.
Èxit rotund del Sabadell Rugby Club. L'equip masculí jugarà per primer cop les eliminatòries al títol de la primera catalana. Ho farà dissabte a la tarda en horari per determinar i jugant a domicili contra els espartans de Granollers. Un fet històric i que demostra el gran treball fet pels de Fran González aquesta temporada. Una feina que es pot fer extensiva a la resta de l'entitat. Josu Quintana, capità dels locals, afirma que estan molt contents, que pensen gaudir d'aquest partit de semifinals i es felicita pel creixement que ha tingut tot el club a la ciutat, tal com va quedar demostrat el passat dissabte.
No solo del equipo, yo creo que es más el crecimiento de todo el club, sobre todo ayer en Sabadell, pues no sé cuántas personas había, pero la grada estaba llena. Por la mañana tuvimos la trova de escolas con el San Quirze, que tenemos la fusión, y vinieron escoletas de todo Cataluña. Tenemos un femenino que está dando guerra también, y luego estamos nosotros. O sea, no solo la evolución que hemos tenido como equipo senior masculino, sino como club y como deporte en Sabadell.
Ara tenen tota la setmana per preparar aquest partit de semifinals al camp del Granollers. L'únic aspecte negatiu d'aquest fet històric és que no podran gaudir del factor camp a favor. Amb tot, els sabadellencs estan pletòrics de moral i ho donaran tot per arribar a la final. I és que, com diu Josu Quintana, un cop arribats aquí, es veuen amb forces opcions d'assolir el títol, ja que confien molt en les seves possibilitats.
Ya te digo, nos vemos con opciones, que si nos vemos que si hacemos nuestro trabajo bien, el título será nuestro. Y yo creo que uno de los puntos fuertes que tenemos es que creemos todos y todo el club que podemos ganar esto. Y si un equipo sale al campo creyendo y sabiendo que va a ganar una liga, bueno, pues será difícil ganarnos. Y si el rival nos gana, como digo siempre, pues felicitarle y a sonreír.
Durant aquesta primera catalana de rugby, el Sabadell Rugby Club i els espartans de Granollers ja es van veure les cares amb victòria dels de Fran González. En aquell partit jugat al municipal de la Roureda, el resultat va ser de 37 a 31, un marcador que demostra la igualtat existent entre els dos equips. La cita, aquest duel de semifinals del títol de Lliga de la primera catalana entre els granollerins i els sabadellencs, serà dissabte a la tarda, com dèiem, en horari encara per determinar.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Tota la sort del món al Sabadell Rugby Club de cara a aquesta eliminatòria, que d'altra banda serà històrica. Aquest enfrontament contra els espartans de Granollers, com deia el Joan, amb un precedent positiu, aquesta victòria 37-31 a la Roureda, això sí, amb un partit que va ser ajustat, com demostra el marcador, i per tant, doncs no valen les confiances. En cas de passar a la gran final, aquesta no seria la setmana següent, sinó que hi hauria una setmaneta de descans entre el mig abans de disputar, tant de bo que sí, la final d'aquest playoff en una temporada per recordar de la gent del Sabadell Rugby Club, de l'equip Arlequinat. Avui tanquem el programa, per exemple, sobre la bicicleta de David de la Cruz, que ha encetat ja una nova competició, disputa des d'avui el Tour dels Alps, una prova que segurament la coneixereu més pel nom que utilitzava fins ara, el Giro del Trentino, en plena preparació pel Giro d'Itàlia i després de ser novè a la volta al País Basc, a la Itzúlia. El ciclista sabadellenc disputa aquesta cita com un últim test, pensant en la Corsa Rossa, pensant en el Giro d'Itàlia, un dels grans objectius del de Campoamor en aquest tram de temporada.
I ja passarem al Giro del Trentino. Bueno, aquesta cursa del Tour dels Alps, que abans es coneixia com el Giro del Trentino, que serà la prova definitiva ja abans del Giro d'Itàlia, no? És una cursa que està força bé, són cinc dies amb ports de muntanya llarg, tipus el que ens podem trobar al Giro d'Itàlia. A més, anem amb l'equip del Giro, no? Amb Froome i uns altres companys que també estarem allà.
Un factor clau, el que deia ara, el tema de l'equip que disputarà aquesta prova des d'avui fins divendres, perquè De La Cruz té molt clar quin serà el seu rol dins del Team Sky, dins del seu equip, les pròximes setmanes. El de Campoamor serà gregari de Chris Froome al Giro, un dels grans favorits per endur-se el mallot rosa, i per aquest motiu disputarà el Tour dels Alps des d'avui, durant 5 dies de competició, buscant treballar colze amb colze amb el ciclista britànic. La compenetració amb ell, pensant en el Giro, serà absolutament clau.
Aquest és el principal motiu, no?, de fer aquesta competició, el poder coincidir amb el Chris i, bueno, i que treballem una miqueta més bé junts. Al cap i a la fi només hem fet la Volta a Andalusia junts, que van ser 5 dies, bueno, 4, perquè l'última era una crònata, per tant, doncs, cadascú anava pel seu compte. I ara, doncs, bueno, tenim 5 etapes per acabar de veure com treballem com a equip, per agafar aquell feeling amb la competició italiana, perquè cada país té la seva forma de córrer, les seves característiques.
David de la Cruz lluirà el dorsal número 4 des d'avui en aquest Tour dels Alps, competició que ja va disputar en anteriors etapes amb d'altres equips el 2013 i el 2014, aleshores anomenant-se encara Giro del Trentino. La primera etapa, com diem, avui serà de 134 quilòmetres entre Arco i Folgaria. La cita acabarà divendres, curiosament, no a Itàlia, sinó a Àustria, a Innsbruck. Just després, el sabadellenc farà una concentració en alçada, uns dies d'entrenaments a Andorra per arribar en condicions a la línia de sortida del Giro, enguany fixada a Jerusalem, un Giro del 2018 que arrencarà a Israel el 4 de maig i que finalitzarà el dia 27 del mateix mes.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I avui se sorteja la primera ronda de la Copa Catalana d'Handbol amb la presència del Creu Alta Sabadell Handbol. El conjunt arlequinat ha tancat ja la Lliga, ho ha fet 6è amb els mateixos 31 punts que l'any passat gràcies al triomf a la pista del Coer del Pardinyes Lleida de l'última jornada. Ara canvi de xip, toca centrar-se en una competició que l'any passat va donar-li moltes alegries a l'equip d'Irradamont, eliminant, per exemple, equips de categoria superior i arribant fins les semifinals. En el primer creuament hem de veure si els creualtencs i els sabadellencs queden aparellats en un grup de 3 o de 4 equips. Avui, com diem, la Federació Catalana d'Handbol sortejarà el quadre de la Copa, de moment sense la presència dels equips de Primera Nacional, com ara l'Oar Gràcia, que encara no han tancat la fase regular, no han tancat encara la Lliga a la Primera Nacional.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Y de aquí... d'aquí a 23 hores l'Hotel Suís tornarà a obrir les seves portes demà amb la segona entrega de la setmana de la Final Four de Kirishi amb les dues debutants, amb les germanes Ferrer, les seves impressions prèvies a la cita a Rússia i una miqueta els neguits que poden tenir les joves sabadellenques. Demà també es durà a terme el Media Day, el dia obert als mitjans de comunicació de l'Estalpol Natació Sabadell Femení. Felicitarem l'amics del Pou Nou Escorial pel seu ascens a la Divisió d'Honor de Futbol Sala i, a més, la lluita de Francisco Jorba, tirador del Club de Tir Sabadell, per ser el mundial de la seva especialitat. El de Vila de Cavalls ho té pràcticament a tocar.
Hotel Suís.
Fins aquí, per tant, el programa d'avui del 16 d'abril del 2018 amb el qual arrenquem la setmana. Per estar informats de tot el que succeeixi a la ciutat, arroba Ràdio Sabadell a través de Twitter, al dial de la ràdio 94.6 de l'FM o a radiosabadell.fm. Una abraçada enorme del Toni González des del control de so que us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom de tot el Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Demà, com diem, a partir de les dues, més teca. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.